de les nostres institucions seculars, de les nostres constitucions, la pèrdua de la nostra sobirania i la prohibició de la nostra llengua, ha batallat per recuperar el que les armes i la monarquia ens van furtar fa més de 300 anys. La distància i el desacord permanent entre les dues nacions han estat fruit de tensions polítiques davant les quals l'Estat espanyol, en moltes ocasions, ha respost a través de la repressió política, militar, policial, judicial i també mediàtica. La manifestació màxima d'aquesta repressió és la detenció, l'extradició, el Consell de Guerra, la condemna a mort i l'execució del president de la Generalitat, Lluís Companys. L'evidència de l'existència d'un conflicte polític calia reconèixer-lo. Aquest relat, com a origen i perpetuació del conflicte, per primer cop s'accepta per la part espanyola. I aquesta part del nostre acord és especialment rellevant perquè emmarca els avenços a donar en la resolució del reconeixement nacional de Catalunya. Tots vostès saben que els darrers intents d'acordar una via de restitució dels nostres drets històrics perduts i fer-ho a través de la negociació que espera la societat catalana han estat formulats a través de mecanismes que permet la Constitució, però cap d'ells ha prosperat. Ni la reforma de l'Estatut, ni el 2012 l'aprovació al ple del Parlament de Catalunya de la proposta del pacte fiscal que poques setmanes després el president Mas va portar al president del govern espanyol d'aleshores, que va rebutjar discutir-lo i encara menys negociar-lo. Ni el 2014, quan una àmplia majoria del Parlament aprova presentar a la mesa del Congrés dels Diputats una proposició de llei a delegar per delegar les competències per celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Són Turull, Rovira i Herrera els diputats encarregats de venir a defensar aquí el que va ser rebutjat pel Congrés. Ni tampoc l'aprovació de la llei de consultes populars no referendàries en base a la qual es va convocar la consulta del 9N, amb una participació de més de 2 milions de persones i amb el conseller Francesc Homs, el president Mas, la consellera Ortega i la consellera Rigau condemnats per desobediència i inhabilitats. Ni tampoc la petició d'un referèndum acordat després de l'aprovació de la qüestió de confiança a la que es va sotmetre el president Puigdemont. Res no ha funcionat mai. És a la llum del rebuig de tots els intents que hem exposat que el govern i el Parlament de Catalunya decideixen convocar un referèndum d'autodeterminació l'1 d'octubre del 2017. La participació va ser massiva i el suport a la independència va ser de més del 90%. El president Puigdemont aleshores va prioritzar la via negociada, tal com es reclamava des del govern espanyol i també des de les institucions internacionals. El president proposava, doncs, iniciar un procés de negociació. Tanmateix, el govern espanyol va decidir reprimir el referèndum de manera violenta. Va mobilitzar milers de policies d'arreu d'Espanya, va intervenir les institucions catalanes i es va iniciar un llarg període de repressió que ha comportat persecució, presó i exili per moltes persones, dirigents polítics, activistes i ciutadans catalans. La repressió de l'Estat va treure tota possibilitat de resolució política. És necessari, doncs, que qualsevol nou intent de resoldre el conflicte polític de manera negociada comporti el retorn a la via política, reverteixi els efectes de la repressió i es busqui un acord en el que es vegin satisfetes les aspiracions de la societat catalana. Ens calia, i sempre ho hem repetit des de Junts, sortir de l'espiral de retrocés i de renúncia dels darrers 4 anys. Una espiral que només exigia la part catalana, mai a l'espanyola.
Ateses les circumstàncies... En directe a la líder de Junts al Congrés, a Míriam Nogueras, en aquesta intervenció que encara li deuen quedar aproximadament un quart d'hora. Per tant, si esgota el temps que té establert, estaríem més o menys a la meitat d'aquesta intervenció.
Un govern espanyol que no compleix i amb el que tampoc confiem. Per això hem triat una manera diferent a la que el catalanisme normalment pactava amb Espanya. En lloc d'anar a preu fet, anirem a tant la peça. En lloc d'assegurar l'estabilitat de la legislatura d'entrada, caldrà guanyar-se-la acord a acord. En lloc de fer una llista de la compra sempre incomplerta i mai satisfeta, volem parlar del supermercat sencer. Necessitàvem passar de la mentalitat autonomista en la que alguns han quedat atrapats per una mala diagnosi.
Per cert, aquesta frase del supermercat sencer la va fer Jordi Turull al Monarracú, la primera entrevista, on va encunyar aquesta frase.
Per fer que les coses girin, que les coses canviïn i que les coses es transformin. Calia assolir un canvi de paradigma, passar d'una relació de subordinació a una relació d'igual a igual, que és el que el president Puigdemont reclama fa més de 7 anys. Hi havia una sèrie d'elements que eren imprescindibles que es complissin si el govern espanyol volia emprendre un procés de negociació amb Junts, i el president Puigdemont les va indicar a la seva conferència el 5 de setembre. Eliminar tota referència de l'independentisme a la directiva d'intel·ligència, retirar la vinculació de l'independentisme català amb el terrorisme dels informes de l'Europol i la llei d'amnistia. Calia, i per això ho fem constar, un acord sense renúncies en el que explicitem que per nosaltres el mandat de l'1 d'octubre és vigent i el compromís amb la independència és irrenunciable. Sense renúncies i sense enganyar a ningú, perquè si algú diu que aquest acord serveix per girar full, enganya els ciutadans, perquè no ho hem fet i no ho farem mai, perquè aquest no és només un anhel nostre, pertany a les generacions i generacions de catalans que s'han sacrificat en circumstàncies molt més adverses que les actuals per aconseguir que arribem fins aquí. I avui, perquè formem part d'aquesta cadena de generacions, escrivim una pàgina més que ens acosta al nostre objectiu. En resum, calia identificar bé el problema, dotar-se de les condicions i elements necessaris per abordar la seva resolució i acordar una metodologia de treball. Si avui som aquí, és perquè aquests elements i altres inclosos a la conferència del president Puigdemont són presents a l'acord que hem signat. Som conscients dels riscos, de les dificultats i també de les profundes discrepàncies, perquè vostès no han deixat de ser aquell partit que va abraçar amb entusiasme l'aplicació del 155 contra el nostre país. I nosaltres
recordatori no hem... al PSOE, en aquest cas, d'aquest suport a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.
Som allà on érem, però sabem que tenim una oportunitat d'avançar i que per saber on anem has de saber d'on venim. D'on venim i cap a on anem ha quedat perfectament clar l'acord que signem. Ara es tracta de treballar en els dos àmbits que hem acordat, perquè la feina és ingent i el temps és limitat, i perquè tothom sap de la ferotge oposició que hi té l'estat profund, aquell que va quedar intacte després de la mort de Franco.
A banda de Pedro Sánchez, Adrià, hi ha algun altre membre del PSOE que també porti aquesta orellera? Vull dir que estigui escoltant atentament el discurs de Míriam Nogueras?
Clar, ens estan posant molt el que és la imatge de Pedro Sánchez, però la resta de membres del govern o del PSOE no els estem veient. Pedro Sánchez sí que veiem que se l'apreta i molt per entendre molt bé la traducció.
De l'empobriment que provoca, de com hem de recuperar els recursos, els diners que són fruit de l'esforç de 8 milions de catalans però que se'n van a Madrid i que no tornen, de les eines que hem de tenir, que tenim dret a tenir per gestionar els desafiaments més importants que tenim plantejats com a societat. Els posaré un exemple de la insostenibilitat del model actual d'un àmbit que és una de les principals preocupacions, el de la immigració. A Catalunya hi ha el 23% de la població immigrant de tot l'estat. Som el 16% de la població, però tenim el 23% de la seva immigració, 1,3 milions de persones. És un repte prioritari per qualsevol societat, sobretot si és una societat amb vocació d'obertura i compromesa amb la convivència i els drets humans. Però tenim exactament les mateixes escasses competències que tenen comunitats autònomes on acullen el 0,6% de la immigració. I si parlem de recaptació d'impostos, de contribució als pressupostos de l'Estat, d'inversions executades, de participació en fons europeus, el panorama és exactament el mateix. I això,
de fet, el tema de la immigració, recordeu que va ser Carles Puigdemont qui el va posar damunt la taula a la conferència del 5 de setembre. Era un dels temes que volia ell, sí, exacte, que volia negociar. No en va sortir res a l'acord i tant Jordi Turulla amb el Basté com ara Mínim Nogueres l'estan tornant a posar damunt la taula. Veurem si en aquests 4 anys aconsegueixen alguna cosa.
Inèdit que ofereix les garanties que feien falta, perquè escoltant-lo avui són imprescindibles. I estem parlant del mecanisme de mediació que serà independent a tots nosaltres, que ens acompanyarà en la recerca de solucions, que vetllarà pels compromisos que adquirim i que verificarà si no complim allò en el que ens hem compromès. Nosaltres no volem trencar res, no volem que ens trenquin, i ens defensarem sempre que algú ho intenti fer, sigui des dels tribunals, sigui des de l'enginyeria fiscal, sigui des de l'incompliment dels compromisos. Nosaltres el que volem és el millor per la nostra nació i, per tant, el millor futur pels nostres fills i filles. No els hauria de sorprendre, doncs, que posem tot això al centre del debat polític que tenim avui. Ens devem a ells, i per ells lluitarem fins i tot pactant amb qui tan mal ens ha volgut. Perquè el nostre compromís és amb Catalunya. El nostre compromís és amb el poble de Catalunya, amb ningú més. Visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
Doncs fins aquí aquesta intervenció de Míriam Nogueres, que encara li faltaven o li han sobrat uns minuts fins a esgotar el temps màxim que tenia, Adrià.
Sí, i que de fet els seus propis diputats no han sortit a aplaudir, com fa tothom, diguéssim, amb els seus grups parlamentaris. Això no ha passat. Hem vist Pedro Sánchez, que ha quedat com immòbil, escoltant, reflexiu.
Sí, estava parlant amb Nadia Calviño, no?
Amb Nadia Calviño, que l'hem vist molt alegre en altres moments del debat, ara no tant, no sé si es suma també al cansament, però vaja,
veurem ara el seu
top, ja comença a parlar.
Con el acuerdo que hemos alcanzado, y que como usted bien ha dicho ha sido muy difícil porque partimos de posiciones muy alejadas, creo que avanzamos en un camino que nunca se debió abandonar, ¿no? Y es el camino de la política para resolver el conflicto. Cuenta usted con el compromiso del Partido Socialista y el mío propio para cumplir con el acuerdo que hemos alcanzado. Y por supuesto vamos a aprobar una ley de amnistía para buscar soluciones políticas a un conflicto que es político. Hoy gana la palabra, la capacidad de buscar espacios para ofrecer soluciones, y creo honestamente que gana la política. La política entendida como negociación, como acuerdo, como el que hemos suscrito y que tiene como grandes beneficiarios y beneficiarias a la sociedad en su conjunto. Y para llegar a este momento han sido esenciales dos elementos que a nadie pueden escapar. Por un lado, tiempo, fundamental para reflexionar y para evaluar los límites que ha marcado cada partido en su acción en estos últimos años, como usted bien ha indicado en su intervención. Y desde el principio tuvimos claro que teníamos que seguir manteniendo la negociación con su grupo. No hacerlo era alentar el aislamiento y la distancia. Y en segundo lugar, además del tiempo, la oportunidad política. Una oportunidad política derivada del resultado electoral del pasado 23 de julio, donde la aritmética electoral nos situaba ante una disyuntiva. Y era o bien manteníamos invariables nuestras posiciones hasta forzar unas segundas elecciones, dando otra oportunidad a que pudieran sumar el Partido Popular y Vox, o apostábamos por una negociación sincera, honesta, a pesar de nuestras extraordinarias diferencias. Y creo que con este acuerdo crecemos en calidad democrática. Ampliamos las fronteras, los límites de nuestra democracia para que todos y todas se sientan representados y reconocidos. La política cuenta también con la capacidad, desde su ejercicio pleno, de transformar las vicisitudes en oportunidades, como estamos haciendo en esta sesión de investidura. Pero eso solo se consigue enfrentándose directamente a los problemas. Usted ha hecho referencia a ello. Ignorarlos o silenciarlos no es una solución. Yo creo que esa es la lección que algunos siguen empeñados en obviar. Los mismos que hoy se dan de bruces con sus consecuencias, su incapacidad de hablar con nadie más allá de la ultraderecha. Yo no le voy a negar, señora Nogueras, eso. Y sería además un ejercicio de hipocresía política que lo hiciera. Su partido y mi partido tienen visiones muy diferentes. radicalmente diferentes. Y esa diferencia debe entenderse
una
como un
element... Més que el PSOE remarca aquestes diferències que ja es deixava constància també en l'acord que van signar amb Junts.
Sí, de fet, un dels grans acords que hi havia entre, bueno, veient l'acord entre Junts i el PSOE, era les grans diferències que hi havia en tots els aspectes, i això els interessa tant al PSOE com a Junts, remarcar que, tot i que hagin pactat, estan a les antípodes.
I debe representar la política, que és un servei públic, y atención al interés general, se llame Cataluña, como usted bien ha dicho en su última frase de la intervención, o se llame España. Eso es lo que nos demanda el conjunto de la ciudadanía. Hoy creo humildemente que Cataluña apuesta por la negociación, que reclama que las fuerzas políticas que la representan les ofrezcan soluciones, y estamos en el momento adecuado para hacerlo. Y creo que estamos dando pasos muy importantes. Pasos para desjudicializar ese conflicto político, pasos decisivos para que donde hubo recelo y resentimiento, pues hoy haya un clima propicio para que podamos entendernos. Y en ese sentido, señora Nogueras, nadie puede negar que hoy vivimos un tiempo de esperanza para Cataluña. Juntos hemos abierto un tiempo nuevo, un tiempo de oportunidades, de esperanza que tenemos el deber de aprovechar. Y de lo que se trata ahora es de trabajar para que la Cataluña de hoy, la Cataluña del mañana, con ambición, como nos pide la inmensa mayoría de la sociedad catalana, pueda resolver este conflicto. Usted ha hecho referencia a ello. La pluralidad de la sociedad catalana nos obliga a asumir un principio, y es que nadie tiene el derecho de patrimonializar como propia y exclusiva la voz de Cataluña. No hay actor político, por fuerte que sea su implantación territorial, que pueda reivindicar ser la voz de toda Cataluña. Nadie cuenta con esa capacidad, por mucha fuerza electoral que tenga. Y este es el momento de abrir una nueva etapa. No vamos a permitir que se frustre esa esperanza, señoría. No vamos a permitir que el resentimiento se imponga sobre
Pedro
la voluntad...
Sánchez, que insisteix amb aquest missatge que sí que ja ha recordat durant la seva primera intervenció i durant també la resposta que ha fet a Gabriel Rufián fa només uns minuts. Per tant, us demano que tornem a fer aquesta ronda de què us ha semblat aquest discurs de Míriam Nogueras, a qui ara tornarem a sentir de nou, però de moment pel que ha dit ara, comencem per tu, Gemma.
Sí, jo crec que la resposta de Pedro Sánchez ha estat molt clara. Míriam Nogueras ha centrat el seu debat, la seva intervenció en una pregunta molt concreta, és vostès compliran els acords en l'eix nacional, en l'eix social. La resposta de Pedro Sánchez havia de ser el que ha dit, no? Cuenta usted con el compromiso del PSOE y de mí mismo para los acuerdos que hemos alcanzado. No tenia més opció, o sigui, jo crec que l'han cerclat i al final és amb aquesta resposta el que li estava dient Míriam Nogueras és si la resposta és sí, vostè serà investit, si la resposta és no, vostè no serà investit, no?
I jo acaba crec que Pedro, al final, Sánchez, Pedro Sánchez, la seva resposta a Míriam Nogueras.
I li dona 10 minuts a Míriam Nogueras per aquesta rèplica.
Gemma, si vols acabar molt ràpid abans que torni a parlar
sí,
Míriam Nogueras,
jo crec que al final d'alguna manera s'ha encarrilat aquesta tarda d'incertesa que hem tingut i que hi havia efectivament rumors que Junts doncs estava molt, molt disgustat. Jo crec que amb aquesta resposta doncs ara Pedro Sánchez aconsegueix el que ha fet amb Esquerra, no? Conciliar i encarrilar d'alguna manera doncs ja aquest acord, no?
Ja sentim de nou a Míriam Nogueras, Gemma, després continuem.
Per recordar alguns dels punts de l'acord que hem signat i que vostè ara mateix també ha subscrit. El primer paràgraf de l'acord que hem signat, i ho llegeixo perquè val la pena que tots l'escolteu, el primer paràgraf de l'acord signat entre vostès i nosaltres hi diu: el Partit Socialista Obrero Espanyol i Junts per Catalunya consideren que la situació política actual permet assolir un acord per obrir una nova etapa i contribuir a resoldre el conflicte històric sobre el futur polític de Catalunya i desenvolupar una dinàmica per resoldre'l en termes diferents dels de la darrera legislatura. Per fer i dir el mateix que han fet i dit fins ara, ja li hem dit que no li fem falta a nosaltres. A l'acord signat, també com he dit abans, no hi apareix la paraula diàleg i sí que hi apareix la paraula negociació, com en la seva darrera intervenció. I en aquest acord parlem també d'amnistia. La desjudicialització de la política també, com acaba de confirmar vostè, ni oblit ni perdó. I en aquest punt crec que val la pena recordar un altre punt destacat de l'acord. Aquestes causes judicials han tingut una incidència política rellevant, igual que diverses resolucions d'organismes internacionals, com el Grup de Treball de Detencions Arbitràries, el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Europeu de Drets Humans o l'Assemblea de Parlamentaris del Consell d'Europa. Tots dos sabem i signem que això no és una mesura de gràcia. L'acord que hem subscrit, senyor Sánchez, ho diu ben clar, i llegeixo literal, l'estabilitat de la legislatura queda subjecta als avenços i compliment dels acords que resultin de les negociacions en els dos àmbits permanents assenyalats al punt segon. I el darrer punt que destacaré és el punt 4. L'ampliació de la participació directa de Catalunya a les institucions europees i altres organismes i entitats internacionals. Per què acordem la participació directa de Catalunya a les institucions internacionals i als organismes i entitats internacionals? Doncs perquè som una nació. I acabo. Calia i era imprescindible que el govern espanyol reconegués, i ho ha fet, i per escrit i davant d'un mecanisme internacional i neutral, que el conflicte entre Catalunya i Espanya existeix, és històric i es remunta al 1714. I no s'esforcin en menys tenir la referència al 1714. A la llei 1/1980, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i plenament vigent a data d'avui, i diu: el poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'11 de setembre, com a festa de Catalunya. Diada que, si bé significa el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'11 de setembre de 1714 i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament de la llibertat. Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del poble creuen que la cambra legislativa ha de sancionar allò que la nació unànimament ja ha assumit. I com deia el conseller Rull, no celebrem una derrota, sinó l'últim dia que vam ser lliures. Visca Catalunya lliure.
Ara que Míriam Nogueres tampoc ha fet ús d'aquests 10 minuts que disposava, i només queda, Adrià, la resposta final de Pedro Sánchez.
Sí, sí, pel que hem pogut escoltar de Míriam Nogueres, sembla que ha quedat satisfet amb aquest discurs molt breu de Pedro Sánchez, 5 minuts. La sensació que he tingut és que ha dit el que volia escoltar Míriam Nogueres perquè no juguessin aquests 7 vots de Junts.
Però també és cert que hem estat capaces de firmar un acord que és una verdadera oportunitat per resoldre políticament esta situació, i le reitero la voluntat de complir con lo establecido en el acuerdo firmado. Acuerdo que fructificará si somos capaces de mantener viva la negociación, activa, en todo momento, y si somos capaces de escucharnos. Se trata de hablar, de negociar y sobre todo de escuchar sin asumir que la razón es patrimonio exclusivo de una de las partes. Es justo lo opuesto y lo contrario a lo ocurrido entre 2012 y 2017. Primero fue el silencio, la ceguera ante demandas de la sociedad catalana, ignoradas por un gobierno incapaz de dar respuesta y que incluso cuando estuvo durante la oposición alimentó el fuego de la discordia con esas mesas petitorias por toda España o el boicot a productos catalanes. Ahí se levantó un muro de desconfianza que terminó en más distancia y más frustración para todos y para todas. No hacer nada no es ninguna estrategia, tampoco es una solución. Comenzamos en consecuencia una nueva etapa que debe estar marcada por la lealtad y por la honestidad. Que nunca dejemos de escucharnos, creo que va a ser esencial para que alcancemos los objetivos propuestos. Se abre esta nueva etapa y quiero, en fin, trasladarles que desde luego soy consciente de que aún queda mucho camino por recorrer, que las heridas tardan en cicatrizar, que requieren tiempo y también perspectiva. Pero lo que nos debe hacer avanzar es mucho más importante de lo que
Adrià, entenem que aquesta ara sí que serà l'última intervenció que es farà durant el ple d'avui, no?
Sí, sí, aquesta hauria de ser l'última i ja començaríem demà a les 9 del matí amb els partits bascos i després ja anirem al grup mix, però vaja, al principi, segons l'horari que tenien al Congrés, ja la idea era acabar 9 quarts de 10, si ara sumem un altre grup parlamentari ens aniríem ja pràcticament a les 11, per tant, en principi,
doncs,
acabem
la
ara
caravana presidencial, la caravana presidencial de vehicles al pati es posa en marxa, s'engega, perquè Pedro Sánchez sortirà molt, molt ràpid i marxarà cap a Moncloa pitant i volant.
I Francina Armengol, doncs, que acaba de dir que se suspèn la sessió d'avui i que, per tant, hi tornarem demà a partir de les 9 del matí. Una última intervenció de Pedro Sánchez que ha estat fins i tot més curta del que ens imaginàvem, eh? No sé si han estat dos o tres minuts, Adrià?
Sí, dos minuts i mig, la primera cinc minuts, la següent dos minuts i mig. De fet, crec que és el grup amb què ha dedicat menys temps, sense comptar tot el pollastre que hi ha hagut en Vox.
I ara veiem Pedro Sánchez, no sé si comentar la jugada o comentar aquesta última intervenció amb Nadia Calviño. Bé, estaven fent també algun comentari tots dos. Jordi, crec que ets a la zona del pati d'aquí del Congrés, comencen a sortir els diputats. Si pots enganxar alguna cosa ens avises, eh?
La primera desbandada és de ministres, comencen a sortir tots un darrere l'altre. Pilar Llop, Subirats, sorprenentment surten primer els ministres abans que bona part dels diputats, que segur que alguns d'ells es queden a comentar la jugada. El Congrés dels Diputats ja ho té, això, que té una única sortida cap a pati, que és molt fàcil poder-los veure a tots, veiem tothom amb molta pressa per marxar. El tempo de demà, el timing de demà, ens queda a partir de les 9, Bildu, a partir de les 10, més o menys, Partit Nacionalista Basc, potser no serà a les 10, serà un quart d'11. Grup mixt i PSOE, el PSOE, tot i que el candidat sigui socialista, també té dret a intervenir. Concretament ho farà Patxi López. Quina serà l'hora de la votació? És difícil de preveure, dependrà de les intervencions, de les rèpliques de Pedro Sánchez, però podem comptar que anem cap a la una. La una quarts de dues és una votació que dura entre 25 i 35 minuts, perquè és una votació nominal. Surt Patxi López en aquests moments amb una rialla d'orella a orella. Es nota molt a les cares socialistes avui que hi ha una satisfacció per com ha anat aquest debat, i això ens ho estan transmetent des del primer moment que Pedro Sánchez ha acabat la seva hora i 40 minuts del dia. Està sortint tothom amb massa, i clar, qui falta és Pedro Sánchez, que puja al seu cotxe. El cotxe és l'únic que entra en aquest pati, conjuntament amb el de Francina Armengol. I ara si Sánchez surt a pas de tortuga, tots els diputats van molt ràpid, i Sánchez a pas de tortuga en aquests moments, sortint, saluda la policia, va amb el seu equip de confiança, l'intentem demanar com ha anat tot, ell diu que moltes gràcies, puja en aquests moments al cotxe, la policia ens evita que ens hi puguem acostar gaire, tanca porta del cotxe, porta del cotxe
30 segons, de sortida.
L'escorta i cap a Moncloa, falta gent.
Doncs aquesta sortida de Pedro Sánchez, que ja marxa d'aquí del Congrés, quan són les 9 i 28 minuts, segurament doncs una mica més tard del que s'esperava, perquè avui durant tota la tarda hi ha hagut aquest dubte de si els partits independentistes intervindrien tots dos avui a la nit, o si ho faria Esquerra i no Junts, i Junts seria demà al matí, però finalment doncs s'ha allargat una mica potser més del compte del que estava previst, si més no, i han intervingut tots dos. Com deia, amb dos minuts per arribar a dos quarts de deu de la nit, fem una pausa i de seguida ho comentem tot aquí al 9C.
9C amb Anna Ballonesa. Del 13 al 19 de novembre se celebra la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, un camí que comença amb una idea i que continua amb la realització d'un projecte. A Catalunya hi ha una gran experiència en crear, donar forma i tirar endavant projectes, perquè Catalunya és terra d'emprenedors. Sònia Solà, emprenedora i fundadora d'una plataforma d'orientació vocacional.
Si no és una assignatura, però sí almenys ja des de ben petits, començar aquest procés d'autoconeixement, perquè quan tu coneixes les teves habilitats, coneixes les teves aptituds, fins i tot els teus valors i sobretot les teves creences, no? Què és el que t'està limitant? Per què tu penses això? Aleshores és quan comences a trencar les barreres.
Recupera aquesta conversa i d'altres que hem tingut amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Entra a rac1.cat i escolta el RAC1 de Pensar per saber com és emprendre a Catalunya. Perquè a Catalunya som emprenedors. Amb el suport de Microbank, el banc social de CaixaBank.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Si et costa posar-te a jugar amb els amics i dius coses com... És que avui plou i el meu gos es posa supertrist amb la pluja i m'he de quedar amb ella a mirar la patrulla canina. Amb el Black Friday de Bacus et costarà menys. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en jocs i joguines fins al 27 de novembre. Amb Bacus, jugar junts no costa tant.
Perquè el nou curs escolar dels teus fills no ha de ser un malson.
A profe.com t'ajudem a que millori les notes, estiguin motivats i a que sàpiguen organitzar el seu temps d'estudi i deures.
Aprofita la teva primera classe gratuïta i deixa'ns treure't un pes de sobre.
Entra ara a profe.com i reserva la teva classe.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
He sigut molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
cuidar-la. Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. RAC+1.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial. En què et puc ajudar?
Vull saber on puc trobar tot el que necessito per la meva llar amb la millor qualitat i preu. I avantguardista. Mantes, coixins, estovalles... I amb molts estils diferents.
Ves a la Mallorquina, Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina.es.
Comprovat. La Mallorquina és la millor opció per decorar la teva llar.
Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar el bressol de la cultura al Mediterrani embarcant directament des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs a partir de 479 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. A Tibidabo, a Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Del 17 al 19 de novembre, les marques d'autor dels millors dissenyadors locals es donen cita a l'impressionant recinte modernista de Sant Pau.
Vine a la tercera edició del Shops Fashion en Gourmet i practica l'slow shopping amb productes de moda, accessoris, joieria, òptica, bellesa, artesania, lifestyle i espai gourmet de gastronomia d'autor.
T'esperem al recinte modernista de Sant Pau. Entrada lliure. Més info a les nostres xarxes socials. Ets instal·lador d'aires condicionats, aerotèrmia o calderes? Porta'ns els aparells vells a ACS Recycling i et donarem la millor solució. Reciclarem aquests aparells vells respectant el medi ambient i premiant-te econòmicament. Truca ara al telèfon d'atenció directa d'ACS Recycling. 678-310048. 678-310048.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La màgia del Nadal torna a Barcelona amb els llums de Sant Pau. El recinte modernista de Sant Pau acollirà una experiència lumínica totalment renovada. Com a gran novetat, una pista de gel. Viu els llums de Sant Pau del 21 de novembre al 14 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
RAC 1. No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Passen 5 minuts de 2:15 de la nit. Hem sentit aquestes intervencions de Gabriel Rufián i també de Míriam Nogueras. Teníem el Jordi Armenteres al pati del Congrés. Ens explicaves que Pedro Sánchez ja havia marxat. No sé si encara hi ha diputats que estan marxant o si has pogut parlar amb algú en aquests minuts, Jordi.
Estan acabant de sortir. Mira, Alberto Núñez Feijóo fa un parell de minuts justos aferrant-se a una esperança, que és que Junts acabi boicotejant la investidura de Pedro Sánchez. 5 segons.
Veremos mañana si el señor Puigdemont hace presidente al señor Sánchez o no. No hay más.
Per cert, Moncloa deixa molt clar que sí, tenen un acord signat amb Junts, que les bases de Junts s'han pronunciat i que no tenen cap temor que Junts complirà la paraula i que demà, a la primera votació, votarà favorablement la investidura de Pedro Sánchez.
Vaja, és que comentàvem també ara, després d'aquesta intervenció de Míriam Nogueras, no sé si us ha quedat algun dubte també aquí a la taula, Rafa López, d'aquesta possible votació en contra de la investidura de Pedro Sánchez.
A veure, jo crec que no, efectivament, ara em fa... Jo crec que és molt còmic que en aquests moments el senyor Feijóo, la màxima esperança que tingui el senyor Feijóo, sigui precisament el Carles Puigdemont. És a dir, és còmic amb un punt de contradicció. Un altre cop, és a dir, amb tot el que s'han dit, que ara sigui la màxima esperança pel senyor Feijóo, el senyor Carles Puigdemont. A veure, a mi m'ha semblat molt interessant d'aquestes tres intervencions darreres del president del govern, de Rufián i de Nogueras. És, home, és molt interessant veure aquest triangle que es produeix entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els socialistes. És un triangle molt interessant perquè en aquests moments són socis i han fet un pacte cadascú per separat, que això és un tema que s'ha d'analitzar. S'han pactat dues amnisties diferents i s'han pactat dos pactes per Catalunya absolutament diferents. Això també et diu el moment que vivim entre l'independentisme i entre els partits independentistes, i per tant són socis, però dintre dos anys seran rivals. Perquè si mirem les enquestes, els tres principals candidats que poden tenir possibilitats és el candidat de Junts per Catalunya, d'Esquerra Republicana de Catalunya i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb el qual aquesta tensió entre socis necessaris, no? Fer de la necessitat virtut, perquè de la necessitat virtut no només ho ha fet el PSC. Esquerra Republicana ja porta temps, però Junts per Catalunya també se li pot dir que ha fet de la necessitat virtut, perquè efectivament no era la posició de Carles Puigdemont i de Junts per Catalunya abans del resultat de les eleccions, no? Amb el qual jo crec que al final aquest joc de desconfiances que hem vist quan la Míriam Nogueras feia referència al compliment dels pactes i que seria un temps nou, fixa't que el que estava parlant no era tant de Pedro Sánchez sinó d'Esquerra Republicana. El que s'estava dient és: nosaltres no som com Esquerra Republicana, i compte que nosaltres els primers, perquè era una de les grans crítiques que li feia Junts per Catalunya, precisament Esquerra Republicana, a la primera de canvis, escolti, la legislatura, la governabilitat serà molt complicada amb nosaltres, no ho tindrà tan fàcil com amb Esquerra Republicana, perquè si ens fixem el discurs que hi ha de Rufián, d'Esquerra Republicana, és un discurs que lliga en el tema nacional, efectivament, que ho han pactat, però en el tema social també, el compromís que té Esquerra Republicana en contra de la dreta i de l'extrema dreta. Fixem-nos que ha parlat més, quasi, del senyor Feijóo i de l'extrema dreta, que no del pacte que han arribat, és un compromís que el lliga des del punt de vista econòmic i des del punt de vista social. Junts per Catalunya i Miriam Nogueras ha dit que això amb ells no, és a dir, si han de pactar coses en contra, encara que estiguin d'acord perquè l'agenda nacional no, no hi va, doncs no ho pactaran. Això és un avís a Pedro Sánchez, però també és un avís a Esquerra Republicana. Nosaltres fem les coses de manera diferent, amb el qual veurem aquesta triple tensió en tota la legislatura, no, entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i els socialistes.
Santi Vila.
Sí, a veure, jo crec que queda acreditat que si els socialistes no financien Vox ho haurien de fer, perquè mentre hi hagi Vox a l'escena política és evident que la, és a dir, la composició aritmètica de l'esquerra i de la dreta és molt natural, molt automàtica, i es fa molt inevitable que es conformin les majories que es conformen. Seria molt difícil argumentar el contrari, és a dir, ningú no entendria que una persona demòcrata, que una persona serena, que una persona tranquil·la, davant la possibilitat de que Vox i els seus excessos tinguin un protagonisme en la vida de l'interès general, doncs, doncs es faci el que es farà demà, no? Per tant, Vox li va molt bé al Partit Socialista, li estalvia moltes explicacions. Veig un Pedro Sánchez ara confortable, i sincerament, anant a l'última intervenció, a la de la Míriam Nogueras, a mi m'ha agradat. M'ha agradat el to, m'ha agradat el fons, l'he trobat molt creïble, és a dir, estic totalment d'acord amb el que ha de dir el Rafa, dic, perdonin, vagin en compte vostès, perquè nosaltres ja saben com les gastem, no? I per tant, nosaltres només estem compromís amb un projecte independentista. La Nogueras ha insistit moltíssim, moltíssim, en una cosa que crec que l'espai de Junts els disgusta molt, que és quan el Partit Socialista diu que han girat full, que canvien d'etapa. Junts contínuament recorda que aquí no s'ha girat cap full, que per ells això ha estat una cosa conjuntural, és a dir, han fet tots de la necessitat virtut, també estic d'acord, però Junts ni molt menys compra el relat socialista que aquí s'hagi girat full i s'hagi acabat una etapa, i això es veurà, jo crec, ben a curt termini.
Rafa Garrido. Sí. Gemma, el Rafa, sí. I després sí, anem amb tu.
Jo crec que si ampliem una mica la vista i veiem què és el que, és, què és el que ha passat avui, podem veure una mica la diferència de discursos, no només en el to, sinó en el destinatari. De la mateixa, i el que dona la, una mica la pista de qui és veritablement l'enemic de, o l'adversari polític real ara mateix de cadascun. Mm-hmm. Perquè de la mateixa manera que, tot i ser un debat d'investidura de Pedro Sánchez, per exemple, Yolanda Díaz gairebé no l'ha esmentat en la segona intervenció, potser una mica més, però s'ha dedicat tota l'estona a remetre contra PP i contra Vox. En el cas de Rufián, s'ha dedicat a remetre contra PP i contra Vox i a fer avisos i llençar missatges a Junts per Catalunya. A Pedro Sánchez, sí, també, val, però el gruix del seu discurs ha sigut el que ha sigut. I Míriam Nogueras s'ha dedicat tot el discurs, pràcticament, a avisar que el pacte s'havia de complir. Que no és que hi haguessin especials, o sea, no sé, o dubtes massa fundats de que això no hagués de ser així. El pacte es va signar i no ha passat res des que es va signar. Potser et pot agradar més o menys la defensa que ha fet, però Pedro Sánchez ha sortit a defensar l'amnistia i a defensar els pactes amb els independentistes i amb la resta de grups, eh? Després, evidentment, ha parlat per la seva parròquia, que és el que hauria de fer un líder d'un partit, sigui el que sigui. I Míriam Nogueras el que ha fet ha sigut centrar-se en necessitem que tornis a dir que això ho compliràs, dirigint-se sobretot als seus, en realitat. I per tant, la diferència de per a què cadascú utilitza els discursos en un debat d'investidura és, si més no, curiosa, no? Perquè no pensa parlar només del candidat que es presenta, no? Vas una mica més enllà. Mm-hmm.
Gemma.
Sí, jo molt breu. Jo crec que el que passarà demà a partir de la votació d'investidura és que començarem a veure aquesta lluita de relats tant dins de l'independentisme, amb la mirada posada a les eleccions al Parlament, d'aquí un any escaig, hi haurà una lluita de relats que s'ha vist avui en les intervencions de Rufián i de Nogueras, clarament, cap a on va cadascun dels dos partits i que van per separat. De moment veiem això. I hi haurà també el relat del PSOE que haurà de construir, perquè el PSOE tindrà un problema a l'estat espanyol. Allà sí que hi ha una fractura, no sé si social molt gran, però hi ha una fractura política, i el PSOE també haurà de vestir el seu relat de cara a les properes eleccions que hi hagi a Catalunya o als propers comicis. I estem parlant una legislatura que jo crec que tindrà un primer punt d'inflexió en les eleccions al Parlament, on s'haurà de passar comptes, l'independentisme haurà de passar comptes amb els rèdits que ha tret a Madrid d'aquest pacte, i així doncs a les urnes els votants independentistes doncs també faran el seu balanç, i també el PSC i el PSOE, que hauran de, per primera vegada, aquest acord que és històric, doncs també hauran de passar un filtre, no? I s'aniran construint aquests relats. A partir de demà jo crec que començarem a veure aquesta construcció de relats.
Ara ho seguirem comentant, però deixeu-me també que traiem un moment al cap per la seu del PSOE, per la seu del carrer Ferraz, perquè un dia més hi ha concentracions convocades i tenim el Roger Perciba. Roger, bona nit.
Bona nit.
Com està l'ambient ara mateix aquí a Ferraz?
Doncs l'ambient aquí a Ferraz està molt calent. Si hem de comparar amb altres dies, si hem de comparar, per exemple, des de dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns passat, hi ha moltíssima més gent. Ara som entre els manifestants, a l'altre costat del cordó policial, envoltats de manifestants. Fa només uns instants hem escoltat ja els primers petards, símptoma de que l'ambient està molt escalfat, perquè quan s'escolten petards, ara mateix...
N'acabem de sentir un.
Acabeu de sentir-lo, eh? Molt bé, ha anat perfecte, eh? Per corroborar el que estava dient. El president de Vox, Santiago Abascal, encara és aquí. L'hem pogut veure fa uns 40 minuts que encara és aquí fent-se selfies i petons amb els manifestants. No ha arribat fins a primera línia. Nosaltres som ara uns 50 metres aproximadament de la primera línia d'aquesta manifestació, on hi ha el cordó policial que talla el carrer de Ferraz, on hi ha tota la presència policial que impedeix el pas a la seu del Partit Socialista. Hi ha una gran pancarta davant que diu no hi haurà pau pels traïdors. Aproximadament podríem dir que hi ha unes 3.000, jo diria 3.500 persones aquí ara mateix al carrer Ferraz, perquè no només són aquí, sinó que la gentada arriba fins al carrer Princesa, és a dir, ocupa tot l'espai d'aquesta avinguda Marquès d'Urquijo fins al carrer Princesa. Hi ha moltíssima gent, veiem com hi ha també, evidentment, moltíssima presència policial. Ja des de 6:45 de la tarda unes 15 furgonetes de la policia estaven ja preparant aquest dispositiu de seguretat aquí al carrer Princesa, i com us deia, si ho comparem amb els últims 4-5 dies de manifestacions, de concentracions aquí al carrer Ferraz de Madrid, hi ha molta més gent i els ànims estan molt més escalfats.
Tenim, de fet, la dada provisional ara mateix de manifestants davant de la seu del PSOE serien d'unes 2.000 persones, segons dades oficials, oi, Jordi Armenteres? És aquesta la dada que ens arriba, eh, oficial? Espera, que tens el micròfon ara.
És el que tenen en aquests moments la delegació del govern espanyol a Madrid.
Sí. Hola, Jordi, que de cop t'hem saludat des del pati i ara ja ets aquí, com dèiem, Jordi Armenteres, a tot arreu. També saludem l'Adrià Santasusagna. Adrià, què tal?
Hola, com estàs?
I tinc encara també una altra persona pendent de saludar, que és el Benet Iñigo. Benet, bona nit.
Hola, bona nit.
Que has estat pendent avui tot el dia també d'aquestes concentracions que estaven previstes aquí davant del Congrés, però ara t'hem de saludar també des de la seu del PSOE, des del carrer Ferraz, perquè l'ambient aquí al Congrés s'ha apagat molt més d'hora del que ens imaginàvem, no?
Sí, sí, de fet, podem parlar clarament de punxada en la manifestació que s'havia convocat davant del Congrés durant tot el dia, perquè, de fet, els primers manifestants hi han arribat a 11:45 del matí, abans de que comencés la sessió, i en el moment àlgid, com a molt, hi ha hagut 500 persones. A la tarda, molt poc ambient, 200-250 persones, i realment ens esperàvem una mobilització molt més gran al voltant del Congrés. També la policia s'ho esperava, per això havia desplegat 1.600 antiavalots.
És que és un per cada tres, al final, eh? Sí, o sigui, són tres policies per cada manifestant al punt àlgid, i en el moment que no és el punt àlgid és 8 policies per cada manifestant, poca broma.
Sí, sí, exactament. Per tant, al final hi ha més gent ara aquí que no pas davant del Congrés.
Benet, t'anava a preguntar, no sé si des d'on estàs tu, pots veure si hi ha gent que encara està arribant, és a dir,
no,
que hi ha manifestants que arriben o més aviat que marxen?
Més aviat que marxen. Jo quan he arribat venint del Congrés dels Diputats, la concentració que es fa difícil de veure quan estàs al centre com està el Roger, doncs ja no arribava al carrer Princesa, perquè doncs jo veia, de fet, una... com venia molta gent de cara a mi que marxava de la manifestació, i en canvi hi ha poca gent que baixava cap a la manifestació. Encara hi ha gent aquí baix, evidentment, però la tendència és més a retirar-se que no pas a arribar. Per tant, la tendència és aquesta. El que sí que és veritat és que jo que vaig ser ahir en aquest mateix punt,
sí.
Hi ha una mica més de gent, però sobretot la veig més activa. Ahir potser hi havia 200-300 persones a primera línia, tocant la línia policial, doncs que lideraven els càntics i onejaven les banderes, i la resta era més gent que s'ho mirava, per dir-ho així, i en canvi avui sí que amb una mica més de gent hi ha molt més soroll, perquè estan molt més actius.
Sentim...
Aquesta és la diferència,
sí,
que estic,
sí, sí,
veient.
No, anava a dir que sentim que va creixent el volum aquest de fons. Roger, no hem sentit més petards, com a mínim de fons no m'ha semblat sentir-ne. No sé si està creixent els crits o més o menys la situació és la mateixa des de la teva banda.
No, més petards no, els crits sí, l'ambient està força caldejat, la gent té... avui es nota en l'ambient, quan portes força dies venint aquí, ja comences a detectar pel tipus de soroll que fa la congregació de gent, ja veus si els ànims estan escalfats o no, i evidentment avui sí ho estan.
I aquests darrers dies, també quan hi eres tu, Jordi, davant de la seu de Ferraz, ens deies que hi havia un moment en què canviava una miqueta el perfil de les persones que hi havia, no? A la tarda potser veiem fins i tot gent gran o algun nen, i cap a les 9 del vespre veiem més encaputxats. És així, oi?
I a les 10 començava el llançament de petards, el que va passar tota la setmana passada. Sí que és veritat una cosa, que des de diumenge, on quan hi va haver el cop de força de la dreta omplint el centre de Madrid, Ferraz ha derivat en una mena de protesta molt estranya, molt apadrinada per Vox, on sembla que els seguidors del Partit Popular, que el dimecres, dijous i divendres estaven esbroncant els que cantaven el Cara al Sol, han acabat desapareixent i s'ha convertit en una mena de performance que és una mica estranya. En tot cas, les dades, recordem que el punt àlgid d'aquesta manifestació Ferraz, segons les dades de la delegació del govern espanyol a Madrid, van arribar a ser 8.000 una nit, 7.000 una nit, la següent xifra grossa eren 3.500, ara es parla de 2.000. Sí que és veritat que tenim companys periodistes que diuen hi ha més de 2.000 persones, perquè tot el tram de Ferraz fins a dalt al carrer Princesa, omplint tot Marqueses d'Urquijo, home, és important. Mm. És important, és una avinguda important que deu tenir, que té 5-6 carrils ben bons. Per tant, mica de prudència, en tot cas, no són les manifestacions de la setmana passada.
Sí, però preguntava també per aquest perfil, perquè falten 9 minuts ara per arribar a les 10 de la nit, i precisament, Roger, t'ho volia preguntar per si tu havies detectat aquest canvi també de perfil ara mateix entre els manifestants.
Mira, el tema del perfil és curiós perquè, evidentment, depèn molt de com t'acostes a la primera fila, és a dir, com t'acostes al carrer Ferraz, confluència Marqués d'Urquijo. Els que estan a la primera fila, evidentment, són joves, més exaltats, més radicals, alguns amb la cara tapada, és on hi ha més banderes, i una mica més amunt, aquesta avinguda Marqués d'Urquijo, que ara deia el Jordi, doncs ja et vas trobant doncs gent més gran, fins i tot una parella de dos dones molt grans que estaven assegudes a un banc, és a dir, hi ha gent també que seu perquè evidentment ha de descansar, perquè no pot estar de peu tanta estona. Hi ha un parell de bars just a la cantonada de Marqués d'Urquijo amb Ferraz que estan oberts i que estan fent l'agost, perquè estan plens de gent prenent canyes, és a dir, que l'ambient es va diluint d'alguna manera, no només en quant a la concentració de gent, sinó també en quant a la intensitat d'aquesta gent.
Benet, i ahir veiem aquesta imatge, per dir-ho d'alguna manera, perquè no sé com definir-ho, entre cometes, curiosa, d'aquestes nines inflables, avui no s'ha repetit, oi?
N'he vist una que ha tornat, ha de ser la mateixa, una de les mateixes que ahir, però només una, ahir era una vintena, avui només hem vist una nina inflable. El que sí que es repeteixen són càntics homòfobs i racistes, això cada dia, perquè tenen aquests manifestants, tenen atrevessat Fernando Grande Marlaska, que bàsicament un dels càntics és insultar-lo a crits de maricón, i altres càntics que dirigits a la policia, que és amb els moros no us atreviu, no teniu collons amb els moros. Càntics
sí,
que
l'hem anat sentint des del primer dia.
Sí, aquests són els... Són dues tendències que són innegables, i també confirmo el que comentava ara l'Armen, que aquesta manifestació, aquesta mobilització aquí ha acabat apadrinada per Vox, perquè aquí els representants de Vox són estrelles del rock. O sigui, quan marxava fa uns minuts Javier Ortega Smith, la gent l'aturava per fer-se fotografies, per saludar-lo, el miraven amb cara de veneració. Per tant, és, diguem-ne que són les estrelles d'aquest punt. Pel que fa a les banderes, la majoria són espanyoles amb l'escut constitucional. Veiem, de fet, gent que les ven aquí també, igual que passava al Congrés durant el matí. I també en veiem, també n'he vist un parell amb l'àguila franquista que no poden faltar.
6 minuts per arribar a les 10 de la nit. Roger, Benet, qualsevol cosa ens ho feu saber.
Molt bé, fins ara.
Fins ara, gràcies.
Ara, Jordi, està passant digues, una cosa en aquests moments.
Què està passant? Que et veig nerviós.
Estem intentant aclarir què es diuen. S'ha convocat en una reunió del grup parlamentari de Junts aquí a Madrid. La tarda han passat moltes coses. Míriam Nogueras ha marxat molta estona de l'hemicicle quan estava en marxa el debat. Sabem que hi ha hagut una reunió, l'ha explicat el Jordi Basté. Estem intentant aclarir què s'estan dient en aquests moments, perquè no és gens habitual una reunió del grup parlamentari després d'un debat que ha durat pràcticament 10 hores.
Doncs ara de seguida ho comentem. Fem una pausa i tornem de seguida.
RAC 1. La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, a Habitissimo hi ha 5 milions de llars que et necessiten, amb més de 40.000 peticions cada mes. Registra't ara mateix a Habitissimo.es, la plataforma líder per fer créixer el teu negoci.
És Habitissimo, on has d'estar.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters, i fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Et pots sentir únic gaudint de la Black Week de Hyundai, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials en tota la gamma durant el primer any. Black Year de Hyundai, del 6 al 19 de novembre. Més informació a Hyundai.es.
A Famaliving Barcelona estem de Black Friday amb descomptes del 15% en tota la col·lecció.
Troba el sofà dels teus somnis al millor preu. Sofàs per gaudir de debò. I recorda, 15% de descompte fins al 25 de novembre.
Visita'ns a Famaliving Barcelona a Diagonal 329, Muntaner 293 i Mallorca 156. O famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofà que està conquerint el món.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jan Boyne arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboyne.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Encerta les teves compres del Black Friday amb El Comprador, la secció del web de La Vanguardia, on t'ajudem a trobar les millors ofertes a internet amb recomanacions i comparatives de tecnologia, moda, esport, llar, lleure. Aquest Black Friday estalvia entrant a lavanguardia.com/comprar.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1.
Coast to coast de Parker!
A 8:45, des del Palau, Barça-València Bàsquet. Els blaugranes reben un dels millors equips de la competició fins ara. Viviu el partit en directe a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada, però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Un minut per arribar a les 10 de la nit, avui en aquest format especial del nou C, des del Congrés dels Diputats, seguint aquest debat d'investidura que ha acabat fa pocs minuts i que ara, de fet, ens deia el Jordi Armenteres que també hi hauria aquesta reunió del grup de Junts.
És enigmàtica aquesta reunió perquè no és gens habitual que es faci. Recordem que a la tarda hi ha hagut aquesta reunió de Míriam Nogueras amb dos pesos pesants de l'actual PSOE, amb Santos Cerdán i amb Òscar López. Òscar López és el director de gabinet de Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa. Santos Cerdán, la setmana passada vam parlar molt, número 3 del PSOE, gran negociador amb Junts per Catalunya per l'acord. Moncloa deixa clar que no perilla en cap cas la votació de demà i que Junts té un paper signat i té una votació interna feta i que, per tant, no pateixen gens ni mica. Però hi ha hagut el xup-xup del qual ja no he parlat abans.
Doncs evidentment que estarem pendents. Si t'arriba qualsevol novetat, Jordi, doncs evidentment ens ho expliques. Les 10 de la nit, de fet, fa...